Matrix és real i la revolució conscient també.
Bona nit a tothom. Comença el capítol 24 de Revolució Conscient. En aquests dies d'independència, d'unionisme o de tercera via, què està passant a Catalunya i a Espanya? D'on surt aquest moviment? De la ciutadania o dels polítics? Per què ara i no abans o després? És possible la independència real? Hi haurà un canvi social? Ara en parlarem. Som-hi! Bé, bona nit a tothom, som Revolució Conscient, estem aquí a Ràdio Manlleu el dijous de 10 a 11 de la nit, en prime time total, aquí al 107 de l'FM. Som l'Àngel Gutiérrez i un servidor Carles Gallego. Què tal, Àngel? Bona nit.
Hola, bona nit, Carles.
Com anem?
Molt bé, un altre cop ens trobem aquí a fer aquest magnífic programa.
24 ja, eh?
24, buah.
A punt de noces de plata. Molt bé. Doncs mira, l'altre dia, quan entrevistàvem amb Daniel Gavarró, va sortir el tema del canvi o el que s'està movent a Catalunya, que ell opinava que tindrà una gran influència en el món, no? I avui, que ens ha fallat l'entrevista, perquè, bueno, coses que passen, doncs he pensat, i si parlem, perquè a part és un tema d'actualitat, doncs d'això, de tot el que està passant a Catalunya, amb la independència, la via catalana, i ho podem parlar des de tots els punts de vista i ficar-hi filosofia i treure'n un... A veure què traiem.
Vale, vinga. Va,
molt bé, t'has preparat el tema?
Ho provarem.
Ho provarem.
A veure sempre, què surt, sempre hem de deixar clar que són opinions personals de nosaltres, que no vol dir que el que diem afecti a les persones, ni molt menys. Simplement és el que nosaltres creiem, la nostra manera de pensar.
Tampoc vol dir que d'aquí uns anys no pensem diferent que ara.
Això.
També,
sí, sí, sí.
Perquè és, bueno, és opinions, però intentarem més que donar una opinió, donar, no sé, algo conceptual.
Sí,
no?
Un altre punt de vista, més tipus evolucionat, més tipus, no sé, més espiritual, parlem-ne,
sí.
D'aquest tipus.
Intentem fer-ho des de l'espiritualitat conscient, tocant de peus a terra.
Això, correcte.
Molt bé, doncs per començar, tu què en penses, o com ho vius, o què sents de tot això que està passant?
Jo realment, sóc sincer, no ho segueixo gaire, perquè jo no sóc gaire de veure televisió ni mèdits de comunicació, però penso que és respectable. És respectable el que realment s'està movent, perquè potser en temps anteriors hi ha gent que s'ha sentit dolguda en alguna situació i a millor no volen passar per lo mateix.
Doncs bona resposta. Bé, jo penso que, bueno, que és quelcom potent que s'està movent. Que més potent serà quan es prengui encara més consciència cadascú de per què està passant. O de que ara es fa una via catalana, 1,5 milió de persones agafant-se la mà, travessant Catalunya, per separar-se d'un estat, no? De l'estat espanyol. Però en un futur tot això es pot fer per altres coses. O és, la gent, quan l'endemà de la independència, si és que arribem, es donarà compte que encara falten més coses, que d'això ara en parlarem. I tota aquesta energia de canvi i de posar la falsa democràcia, ara en parlarem també de democràcia, com entre l'espai i la paret, no? Perquè s'haurà de demostrar ara si realment hi ha democràcia o no, si hi ha cultura democràtica. I això ja és algo que està fent aquest moviment de Catalunya, està posant tant l'Estat espanyol com la Unió Europea una mica entre l'espasa i la paret de què fem perquè no es vegi que no som demòcrates realment.
Jo penso que realment la democràcia és una miqueta que no ho som gaire democràtics, no? Perquè realment estem lligats amb unes idees, amb unes lleis, amb unes coses que tampoc podem escapar d'això. O sigui que realment lliures i demòcrates no som gaire, m'entens? Estem més aviat recluïts.
Et refereixes com les persones o com el sistema?
El món en general. Sí. No tan sols aquí a Catalunya o Espanya, sinó el món en general. Tot va massa collat, m'entens? En aquest sentit. O sigui que és complicat parlar de llibertat.
Clar, és que el món capitalista realment ens l'han volgut vendre de democràtic i que s'interessa molt per nosaltres perquè li preocupa que fumem. Llavors no li preocupa que beguem begudes a ni de la marca no ens denuncin, no? Però que al final tot el que no és aigua o sucs, bueno, o les begudes alcohòliques podem ficar en quarantena, no? Les cerveses o altres, però tot begudes molt artificials són perjudicials, aliments transgènics, aliments precongelats plens de toxines i històries, tot això és tòxic, no ens ho diuen, no? Per exemple, ens fan veure que els interessa la nostra salut. En el tema democràtic, no? ens han venut Estats Units i l'Obama com grans líders i grans salvadors del món, i a l'hora de la veritat estan darrere de molts cops d'estat, de molts països, perquè aquí a Europa estaven molt bé, no? I el que passava a Àfrica o Sud-amèrica, això semblava que no importava, no? O Àsia. Però en aquells països també van fer un esforç per tenir llibertat. El que passa és que hi ha hagut derrocament de líders democràtics per posar un líder dictador, que després podien anar a les empreses dels països d'Occident capitalistes, que en teoria són els macos del món, anar allà a treure tots els recursos.
Uh-huh. No? Jo m'agradaria fer-te una pregunta, Carles. Realment, quin cost o en què pagarem aquesta llibertat? Quin cost tindrà o realment com ho afrontarem o com haurem de deixar la pell per aconseguir aquesta llibertat?
Parles de llibertat de Catalunya respecte a Espanya o la llibertat total?
Llibertat total.
Clar, anem per passos. Una cosa és la llibertat personal, no? De, per exemple, jo o qualsevol persona, no? Per posar un exemple, no? A vegades dic jo perquè m'hi fico en aquest personatge. Puc sortir al carrer i tenir fòbia social o pensar que la gent em mira. Això és gent que li passa, no? I és una patologia.
Sí, sí.
Clar, aquesta persona no serà mai lliure fins que no es tregui això, que l'està perjudicant, no? Després pot haver una persona que es pensa que tothom el vol agredir, que tothom li vol mal, que va tot el dia i és agressiu perquè abans que l'agredeixin els altres. O per famílies que no es parlen o que tenen problemes. Això no vol dir que igual hagin de viure això d'estar sense parlar-se, no? Perquè a vegades és allò que dèiem l'altre dia, jo guanyo, tu guanyes en les relacions, però a vegades jo perdo, tu perds. A veure, tensem la corda fins a veure on arribem, no?
Ara, amb aquest tema que has parlat de les fòbies, vol dir que tot aquest moviment i això no genera més odi, realment, del que hi havia?
Jo crec que no, eh?
No?
Jo crec que no. Sí, acabem una mica a parlar de la llibertat i entrem en tot això.
Vale.
Perquè, a part, està mostrant, simplement està expressant alguna cosa, però si estava dintre, ara surt a fora. Generi més odi... Bueno, algunes persones s'enganxen a el que veuen a la tele.
Clar.
És veritat. El que s'enganxa a el que diu un tertulià, que si a Catalunya perseguim els que no parlen castellà i que som nazis, es pot sentir ràbia i odi en aquest moment. Per això tu fas bé de vegades de no mirar la tele. No? O s'ha de saber ser selectiu. Doncs clar, en algunes persones sí que incita a odi. Però no és culpa d'aquest moviment. Hi ha diversos actors, no? És depèn d'on s'enganxa cadascú.
Depèn de la informació que rebis cada dia.
Sí, potser. Que rebis i que tu t'hi agafis, no?
I
tu també pots dir, a veure, perquè aquest tonto surti dient això, jo no penso ara enganxar-me a això i estar amb odi amb això i pensar que tots els d'Espanya això. Perquè a part que ha voltat una mica, té amics i coneix gent ben parida tot arreu del món.
Tot arreu.
També de lo contrari, no?
Ah,
i,
sí,
i aquí
sí.
A la comarca igual, hi ha gent que t'hi portes molt bé i l'altre que has tingut problemes, no?
Ah, sí, sí.
Llavors sí que hi ha tarannàs col·lectius, això també és veritat, perquè entraríem ja amb el karma col·lectiu, amb l'energia col·lectiva, ja hi arribarem. Doncs bé, estem en el tema de llibertat personal, no? o que una persona tingui una inquietud o algo que ha vingut a fer la vida i no ho està fent perquè s'està reprimint. La repressió la vivim molt en la societat, sobretot amb les emocions i en feines en què això no es pot fer, això no es pot dir, això, i en famílies. Tenim com una consciència de societat una mica sectària, des del punt de vista de que hem de passar per un tubo i per unes normes. Aquest és un tipus de llibertat. Però després, en col·lectiu, realment existim com a col·lectius. De fet, no hi ha més que mirar el planeta la gran quantitat de diversitat que hi ha, de cultures diferents i maneres de fer diferents. Inclús d'un poble a un altre ja canvia, no? Però a vegades, col·lectivament, hi ha territoris amb una energia o una manera de fer. I és el cas pues, de Catalunya, que té una manera de fer, és una energia diferent a la de l'estat espanyol. Això no vol dir ni millor ni pitjor, ni que ens hagin de matar ni res, però s'ha de respectar la diversitat, no? I aquí hi hauria el tema de la llibertat de poder dir, oita, és que ens volem governar nosaltres amb els nostres recursos, perquè en el tracte aquest bidireccional realment és més unidireccional, de que hem de passar pel tubo, i hi ha agressions del passat o d'ara que no volem, com una relació de parella, no? Un dels dos, si no està a gust, té tot el dret de marxar. No? Doncs llavors hi hauria aquest tipus de llibertat de territoris, que hi ha molts llocs d'Europa que hi ha moviments de voler-se ser autònoms. Que un dels primers passos que fa una persona, que parlàvem de fòbies o que parlàvem de per créixer i ser ella mateixa, un dels primers passos que fa és tallar amb lligams amb persones que la persona no se sent lliure. I clar, i tothom té dret a fer el seu camí. Llavors, jo, per exemple, si un altre lloc d'Espanya volgués fer quelcom, jo no li puc anar a dir-li no ho facis. O si el meu veí vol fer alguna cosa dintre de casa seu, sense envair la meva, pot fer-ho, no? Doncs llavors es tracta de, a veure, donar la llibertat de poder-se expressar, no? I llavors tindríem la llibertat a nivell de territori. Si sortís en un referèndum, que sí. Si surt que no, pues, bueno, apaga i vámonos, no? I llavors, clar, ja hi hauria la llibertat més planetària, no?, del sistema econòmic, perquè després de la independència la Caixa seguirà dictant, el Santander seguirà dictant, Florentino Pérez seguirà dictant, bueno, vull dir, la gent magnates econòmics.
Els grans empresaris, els grans polítics, tothom farà la seva, m'entens?
La burgesia catalana, que sempre ha estat de les primeres a vendre's els interessos passant de lo que li passava al poble, doncs seguirà pels seus interessos. Ara la independència li interessa, però si no li hagués interessat, o també s'han vist una mica entre l'espasa i la paret. Crec jo que al final els polítics s'han sumat una mica, si no hi hagués hagut aquesta pressió que hi havia, almenys abans de la manifestació l'11 de setembre, la de Barcelona, no la via catalana, ja es veia que hi havia un gran caldo de cultiu. Llavors va sortir l'Artur Mas i una mica s'hi va sumar, però si no s'hagués vist entre l'espasa i la paret, potser no s'hi suma. O potser hi ha coses que no sabem també aquí, no? I interessos que no sabem. Però jo diria que ara els interessa econòmicament, no? Doncs bé, hi ha la llibertat aquesta que vindrà després, la revolució social de fer fora el capitalisme o el poder del capital i multinacionals. Tot forma, estem en un principi, ja hi arribarem.
Però jo crec que aquest moviment també ha agafat tanta força per viure potser moments així una miqueta de crisi, no? Podria ser, o no?
Ah, sí. Bueno, és una suma, no? Clar, a veure, el factor econòmic hi fa, que a vegades es tracta el tema econòmic com vulguem dir que és d'egoista, no? I no, a veure, si tu a casa teva entra 1.000 euros però n'has d'entregar 400, és un exemple més o menys, em sembla que funciona una mica així, que no tornen i has de viure amb 600 i vas apretat, mentre vagis bé, no et queixaràs, però la que t'apretin ja diràs, jo vull els meus diners, no? Clar, també hi entra el factor de crisi, és normal. És normal. I també, ara, també dius, a veure, perquè estan fent un AVE a Extremadura o un AVE a Galícia, que no cal, que llavors van 8 persones, i amb aquests diners ens podíem estalviar moltes coses, no? O perquè tal persona de la meva família o que conec està sense feina, perquè aquí han retallat i a una altra banda no han retallat. Clar, hi entren moltes històries després. Però no trobo que sigui dolent. Vull dir, és un tema de... Són els nostres recursos i els volem per nosaltres, perquè a part farem una... És el que hauria d'arribar, una Catalunya social, que fos un algo que encara no hem vist. Sí que hi ha països del nord que tenen coses, però que poguessin fer un gran salt, a part matemàticament surten els números, que es podria fer un país socialment molt, molt avançat.
Jo vaig més enllà. A mi el que m'agradaria és un planeta sense fronteres.
Però poder aquest és un pas per arribar allà, no? Jo crec que abans d'unir-nos tots, primer cadascú està al seu lloc, no? Cadascú a casa seu, és com quan es fan gran i se'n va de casa, no? Arriba un punt que a casa no estàs bé, no és el teu espai. Doncs però, un cop tothom al seu lloc...
Però vigilant que després no facin boicot i no facin coses que després l'economia encara vagi pitjor.
Ja, sí.
Clar, és que són temes que potser a vegades penses que serà un camí el bo... Però si després ho has de passar més malament de com estaves, potser no tothom estarà d'acord, m'entens?
Clar, hi ha gent...
Tindrem un altre problema.
Hi ha gent que ho pensa, no? Hi ha estudis, també, sobre el boicot. Clar que n'hi haurà una mica, però també s'ha de dir que la meitat del que ven Catalunya-Espanya va a parar altres empreses, no va a parar el consumidor. Com si tu muntes una màquina i per muntar la màquina necessites rodaments, necessites ferro, necessites un motor... Això però, compres una altra empresa.
Clar, jo parlo no tan sols d'Espanya. Tu imagina que el boicot el fa Europa.
Sí.
Per alguna cosa, clar, tanca moltes portes i tanca moltes fronteres i moltes empreses potser no aguantaran això, m'entens?
Clar,
és el,
una de les pors, eh?
És una de les, clar, que molts empresaris es fan. Que podria dir, ostres, sí, molta llibertat, però si després hem de tancar i no ens guanyem la vida, què farem? M'entens?
Sí. Clar. Bueno, aquí hi ha dues coses. Una és... És igual, és un tema de dignitat, de principis, i tirem per aquí. És que tenim dret a fer-ho, és que ho volem, doncs tirem per aquí, passi el que passi. Què és el que es feia més abans, en èpoques més medievals o més antigues, o inclús en el 1714, que van lluitar fins al final? Ja es van poder rendir abans, però no van lluitar fins al final. La gent deia, a veure, és igual, tirarem per aquí pel nostre honor, però no per orgull, sinó perquè estem defensant una energia, no? Una cosa que... Fem un acte de llibertat. Llavors, si els altres es comporten malament, quedaran retratats. Però l'altre és que, és el que diuen, a veure, el senyor Volkswagen, el senyor Bayer, o totes les grans empreses que tenen aquí interessos, endavant la independència, trucaran, escolta, a mi no em tallis aquesta circulació de mercaderies, saps? Que jo ho necessito, això. I clar, Europa estarà entre l'espasa i la paret de què ha de fer. Que sí que han sortit missatges de por, com va sortir l'Almunia dient que Catalunya sortiria d'Europa, de la Unió Europea.
Per això t'ho comento, perquè vaig sentir alguna cosa de sortir d'Europa i penso, ostres, després poden quedar més limitats, m'entens? I clar, i potser moltes empreses que tenen tirada cap a Europa i, per exemple, més concentrada a Europa, doncs clar... quedaran fotudes en aquest sentit, no? Si tanquen portes.
És el que bueno, va sortir aquest dient que sortir de la Unió Europea, que el primer que vaig pensar és tu qui ets per dir això? I tu no ets propietari d'Europa, de la Unió Europea, saps? Que aquesta gent actua com si fossin monarques. Tu estàs col·locat allà perquè formes part de la cúpula del PSOE i t'han col·locat allà. I per molts vots, més menys que hi hagi, com que existeix una partitocràcia en comptes de democràcia, sempre podran col·locar algú com tu allà, saps? I això no és democràcia. Democràcia seria, bueno, doncs haurem de consultar els europeus si ens volen o no, saps? Això seria una altra cosa. I després, que és això, Catalunya seria un aportador net econòmic a Europa. Això seria un interès perquè et volguessin. I si no et volguessin, doncs que s'aguantin. Si al final altres països que no formen part d'Europa, l'euro és una ruïna. Europa què és? Retallades, pèrdua de drets, pèrdua de sobirania. Vull fer això al meu país? No, perquè Europa diu que no. Ja està, tothom calla. Qui és Europa? Al final és un parlament allà que s'ho cuinen tot i apatxuga, saps? I col·loquen els seus interessos. És una unió dels poderosos. Manen els poderosos. Doncs al final fora Europa ens podia anar fins i tot millor.
Vols dir que a la llarga no hi haurà un govern global en comptes de localitzat?
Bueno, esperem que no, perquè...
Bueno, ja comença a ser-hi, eh?
Bueno, ja hi és, ja és que és, a l'ombra, no?
A l'ombra i el G8 i tota aquesta gent són els que controlen tot.
I la de coses és que no sabem, perquè, a veure, van col·locar l'Obama en el seu dia igual que els col·loquen a tots. I els hi fan la campanya de màrqueting, els col·loquen allà, els hi posen un rival que ja saben que perdran, tenen les enquestes, saben com moure la gent, ja els col·loquen ells.
Però el que hem de saber és que són una imatge que agrada al poble. Però ells realment no manen. Són manats.
Sí.
Per altra gent més poderosa que ningú els coneix.
El govern de l'ombra, no? I militars, i paramilitars, i societats secretes. Clar, això és un tema que, bueno, Jo crec que hi anirem arribant. Perquè a mesura també a la que una persona aconsegueix la piruleta que buscava, i se la menja i diu, sí, està molt bona, però em falta alguna cosa més. Doncs ja anirem anant a més. Aquesta energia de com de revolució ha d'anar més. També, per què sorgeix ara Catalunya? Doncs sempre hi ha hagut a la història del planeta punts que de cop i volta s'ha concentrat més energia. I ara aquí, per què de cop molta gent es mou, no? De vegades sembla que sigui una mica hipnòtic o com estigui connectat. Però és com si tots ja hem rebut com una ordre energètica. És algo que s'ha de fer ara mateix. Que per posar en qüestió la democràcia i les normes que hi ha de la societat, perquè també va sortir en Felipe González dient això és impossible. És impossible que Catalunya se separi d'Espanya. Quin argument és aquest? No és cap, això és el mateix que dir està prohibit. No és un argument. No? Doncs està posant en qüestionament moltes coses. Llavors, tot això és per què? Per poder trencar. Al final, les coses s'han de trencar de vegades. I per fer-ho, pues, cal... De vegades s'ha d'arriscar. I un dels mals espirituals que hi ha hagut històricament és que persones o societats espirituals no es volguessin involucrar en coses terrenals. Això de la independència, això de la llibertat, no sé què. No, no, jo ja medito, ja estic lliure, no? I no, un dels mals era no implicar-se en la vida real, no? Ens hem d'implicar. Ara, no deixar-se portar perquè només existeix això. Tu hauràs observat, Àngel, no? Hi ha gent que sembla que només existeix això i això és la salvació. I no, és el que estem parlant, que hi ha moltes més coses.
Hi ha moltes més coses, la veritat.
El dia de la Via Catalana també van encerclar la Caixa. Uh-huh. Unes 5.000 persones es van derivar de la cadena i van encerclar la Caixa. Clar, o sigui, hi ha els mercats i tot això. I, de fet, anant sobre aquest tema, no? Anem a parar a lo que és el procés constituent, que espero que tiri, que va caminant amb força, que és un procés engegat i que estigui intentant que vingui algú aquí a entrevistar-lo, però no m'acaben de contestar, a veure si poden venir, que l'han engegat la Teresa Forcades i l'Arcadi Loveras. La Teresa Forcades és la monja que es va fer famosa comentant el tema de la grip A, que ho va comentar molta gent, però ella, al ser monja, doncs, i la manera d'explicar-ho va tenir més èmfasis i més poder. Doncs una mica ja va, aquesta ja va sortir contra les farmacèutiques. Uh-huh. Però no era contra les farmacèutiques, era en favor de la gent per un engany.
Clar.
I un engany tòxic, que jo ho explico en el vídeo, que hi havia hagut unes vacunes intoxicades deliberadament, que no parlava de gripar, però deia que la gripar podia ser perjudicial, uh-huh, la vacuna. Uh-huh. I va sortir en defensa d'això. Llavors se li diu, volia protagonisme, volia no sé què. Escolta, ens volien colar un gol... I quan més gent surti a intentar parar-lo, millor. I ella va tenir poder per fer-ho.
Uh-huh.
No? I l'Arcadi Loveras, que és no sé si encara ho és, president de Justícia i Pau, i és economista, i és un vell batallant amb molts arguments, no?, de cara a dir, sí, aquest president que han posat a França resulta que és l'apadrinat de tal, que és el venedor d'armes, que ha comprat el diari i tal, està ple de dades, de totes aquestes coses que no ens explica la televisió. Perquè les telediaris omiteixen, les informacions de veritat les omiteixen, la gran majoria, no?
Sí, sí.
Bueno, el que anàvem del procés constituent, no? Clar, un cop la independència, què? Què fem? Seguim igual? Sí, a la llarga tindrem més calés, perquè ja no se'l aniran a fora, no? Però clar, s'ha de fer una Constitució, que la Constitució espanyola va ser dictada pels militars. Ens l'han venut com una gran constitució i que és inviolable fa moltíssims anys. No sé si tu la vas votar, devia ser menor.
Ni me'n recordo.
Però fa 35 anys devia ser menor d'edat, tu també,
sí,
Àngel.
Clar,
al final no sé si tots els de menys de 50 anys no la van poder votar. Uh-huh. Clar, és una cosa obsoleta, que s'ha de poder renovar.
Jo no vaig votar això, em sembla.
Mm. No, si de fet si té més de 30 anys, no, no devies tenir 18, no? Fa 30 anys.
Per això que no...
Per això la gran majoria del país no la va votar. És una cosa que sortint de 40 anys de dictadura, tu votes qualsevol cosa que et diguin que és democràcia i que tindràs drets, escrita per un gent del poder i amb els militars a darrere. I ens van colar un rei que era deixeble que havia estat molts anys al costat de Franco.
Uh-huh.
I ens van dir que s'havia fet el tonto. Doncs, bueno, i a part que segons la Constitució té molts drets i és inviolable. Bueno, aquest seria un altre tema de la monarquia, no? I tot el que no sabem i tot el que ara ha sortit alguna cosa, però bueno, tot el que hi ha darrere, no?
Per això que el que parlem de democràcia és tan surrealista.
Sí, sí. És que,
jo el que veig que, imaginant, no, ampliant una miqueta la visió, que estem com una presó, però que hagués dintre la presó una revolta. Entens? Però estàs dintre de la presó. O sigui, que no pots sortir. No sé com dir-ho. Tot t'envolta de tal manera que tu creus que fent això seràs lliure, però pensa que t'envolta tot de tal manera que potser no és aquesta llibertat que esperem.
Jo veig com si arrosseguéssim uns quants pesos, no? O una motxilla amb diverses pedres, i en treus una. Llavors en treus una altra, llavors en treus una altra. Doncs hem d'anar fent això, anar traient, anant per passos, no? I aquesta és la que ara ve amb més força. En comptes d'això, que és vingut de canviar totes les normes del capitalisme, passa que aquesta, sent Catalunya, no podries fer-hi res. Aquesta ha de ser més a nivell supercol·lectiu, o perquè faci un crac total.
Però pensa una cosa, que tot això del capitalisme no està una miqueta muntat perquè hem tingut de viure aquestes situacions per arribar aquí? I després, a partir d'aquí, anar evolucionant com a espècie?
Bueno, al final aquí venim a experimentar, no? I és el que l'altre dia parlàvem, no? Tu vas comentar amb en Daniel Gavarró, de que al llarg de la història sempre havíem fet un catacrac, una pujada, una baixada, un catacrac, pujada, baixada, catacrac, com si ens anessin repetint. Però que al final, cada cop, anàvem una mica millorant l'anterior.
L'anterior, correcte.
Pues, clar, és una mica també com la ment en les persones, no? Quan érem monos no hi havia tanta ment. A la que hi ha hagut ment, clar, hi ha més paranoies, més històries, podem fer grans coses i coses molt dolentes, no? Doncs, al llarg de la nostra evolució anem entrant en noves dimensions, en noves pantalles, com si fos un videojoc. I cada pantalla del videojoc porta noves proves, amb virtuts i defectes.
I podria ser que l'energia també es n'és amplificant en cada situació, i per això l'evolució que estem, per posar un exemple, tecnològicament, 30 anys enrere a ara, com hem evolucionat. I no vull pensar d'aquí 30 anys què hi haurà. M'entens?
Sí.
Clar, perquè tot de la manera que va evolucionant, clar, i pots donar compte que, per exemple, l'època medieval o l'època industrial ha hagut un canvi ara tan radical que, clar, que costa agafar una miqueta el ritme aquest tan fort que està pujant tecnològicament.
És que l'altre dia també vam parlar, no?, de que havíem saltat no el segle XXI, sinó el XXII.
Sí, sí, sí.
És que estem anant a tota pastilla.
Tota pastilla. I pensa que com aquest que diu, cada any surten coses noves, surten ordinadors més potents, surten altres aplicacions, o sigui, van sortint una cosa que o et vas posant al dia o quedes que enrere, eh? És curiós, eh?
I aquí la tecnologia es pot aprofitar per fer més, que hi hagi més democràcia. Perquè pot estar, tots els gastos d'un govern poden estar publicats en una web fàcilment. Saps que tothom, perquè ara no sabem on van a parar els diners, no? Doncs poden estar tots allà
escrits. Sí, però en aquest sentit, podem saber més coses, però també saben més de nosaltres, m'entens?
Bueno, clar, és una arma de doble fil, clar, eh?
També tenen lligat perquè saben tot el que tens.
Sí, però bueno, si... Al final, si nosaltres som lliures, no? Vull dir, sí, sabran els nostres gustos, les nostres opinions. Vale. Però si... Saps? Ja la pel·li V de Vendetta, diu, segons les... Hemos mirado Interlink, no?, diu la pel·li, i hem vist que un 30% de la gent està a favor, un 70% en contra. No?
Ara que dius això de V de Vendetta, i m'ha vingut al cap a aquells de Wikileaks, que se n'ha fet, d'aquells?
Encara hi són, eh?
Encara hi són, és que he perdut el rastre.
No, encara publiquen algunes coses, però el seu líder està tancat en una ambaixada, perquè li van muntar tot un pollo de que havia violat una dona, que llavors he llegit altres... És que les notícies, hi ha una falta de rigor, perquè jo he llegit una altra informació, que és que diu que va fer l'amor amb una dona sense preservatiu, i que això no sé quin país és delicte, saps? Que tampoc sé si és veritat, perquè clar, hi ha un bombardeig d'informacions, que l'única manera de saber-ho és anar a preguntar a la dona i a l'home, no? I clar, li van acusar de violació, però tenien relacions sexuals consentides. Llavors, a veure, i clar, ja volen extraditar un país, però ell sap que si d'això el culparan, el condemnaran, no? Llavors està tancat una ambaixada. I saps qui és el seu advocat? En Baltasar Garzón. Ostres. Que havies llegit un llibre d'ell?
Sí, un
advocat de qualitat. Aquest la van fer fora de... Mira, si hi ha democràcia. Que la que venia tota la gran explosió aquesta del cas Gürtel i tot això, l'han fet fora. perquè seria el que més els hauríem aixecat.
I és estrany que no li treguin alguna afera amb alguna noia o alguna cosa, també, eh? És raro, eh?
Bueno, ja van treure... Sí, es deu portar molt bé, eh?
Sí,
sí. Sí. Doncs encara tira i encara publiquen coses, eh? I n'han tret moltes, encara. Uh-huh. Bé, i tornant al procés constituent, s'està movent per Catalunya, hi ha assemblees, i us donen, hi ha 4 o 5 assemblees que es reuneixen, uh-huh. I es debateixen, doncs, com ha de ser la Constitució. I d'aquestes assemblees es junta una assemblea més gran, de l'Assemblea Comarcal van a la de Catalunya, a Catalunya tornen, i estan creant una Constitució que surt d'un manifest de 10 punts, que un d'ells és nacionalitzar la banca, saps? I l'altre els recursos naturals, etc. Doncs llavors tot aquest... És important aquest moviment perquè l'endemà la independència doncs, tocarà treballar amb una Constitució que no es vulguin colar la gent poderosa, el que els interessi, i poder fer una Catalunya social, que és el que tot això ha de servir per poder arribar a una Catalunya social, que llavors els demés de l'entorn també la vulguin fer, que s'extengui. Però si ho fem només per nosaltres no val. Això s'ha de fer per tothom. S'ha de fer com una cosa ben feta perquè llavors tothom s'hi agafa, s'agafi. I quan una cosa es demostra és quan els demés poden copiar-ho. Quan no està demostrada costa més. Inclús això de vegades es veu en esport, no? Tot d'un algú surt que fa servir una tècnica nova, una manera de jugar diferent, llavors n'hi ha qui el vol copiar. Però fins que no s'ha fet, no es demostra. No? Doncs una mica tot aquest moviment, crec que això, que té una energia al darrere, que és de lliberació i de progrés, però que queda molta feina a fer i no s'acaba tota la independència, i potser al final a saber què hi haurà, no? Perquè clar, també hi ha el tema de ens podíem posar d'acord, però clar, no et poses d'acord amb un sistema poderós que està encallat en una manera de fer. Que llavors podríem entrar en el tema, són els polítics o és la gent qui ha creat aquest problema? Saps? Clar, els polítics han jugat a dividir-nos i a crear els problemes, però llavors la gent quan pica i segueix el joc, i parlo a nivell espanyol i català de les parts brutes del joc o les parts d'odi, les parts de no mirar les coses amb consciència, no? Doncs quan piquen pues estan creant un karma o una manera de fer. Al final a fora de Catalunya no hi està havent un enteniment o no ens està arribant un recolzament o una manera de reconciliació. Doncs llavors ja es porten molts anys intentant-ho. Però pare, és que ara no toca, és que toca fer un camí sol, així és com ho sento, eh? Jo penso, vull dir, cadascú pensa el mateix. Però és com una energia que crearà alguna cosa social, com revolucionari, espero, que no s'acabarà amb la independència, llavors seguirà i a part, en tot el moviment que hi ha ara al planeta, seguirà i serà algo que podrà influenciar molt a Europa i als Estats Units i a tot el món occidental capitalista. Perquè es trobaran amb una força d'una gent que no sabran parar. Però bueno, això ja ho veurem, eh? Pas per pas.
Oh, i tant, tens el temps.
Pas per pas i mica en mica i bueno, i a veure quina serà la pròxima performance, eh? Perquè primer 1,5 milió de gent a Barcelona, després fer una cadena, ara què? Em va dir un amic que el pròxim era ensenyar el cul a Espanya, però aquest no seria gaire constructiu.
No, més aviat després podrien haver conseqüències i més odi.
Sí, clar, i en canvi, fent la cadena, lo guapo és quin odi generes amb això. No estàs fent mal a ningú.
No, reivindiques un ideal teu.
Però d'una manera totalment neta. No? Llavors cadascú interpreti el que vulgui. Però això, anar movent-se per la netedat i llavors altra gent ja dirà, mira, ja aniràs movent coses. De fet, hem parlat de procés constituent, però pel sud d'Espanya també s'està movent un grup també de reconstrucció nacional, bueno, de canviar totes les normes, saps? Per tot arreu allà que es vagi movent, i si algú va per davant, doncs va per davant, que també s'equivocarà, però ja es anirà enganxant una mica.
Penso tot. Una cosa, Carles, que la clau penso que és la unió de les persones. Perquè la unió de les persones no hi ha govern que ho freni, això. Per això ens han diversificat una mica perquè així la gent no tingui força. En canvi, quan la gent s'uneix, té molta força i pot fer enderrocar qui vulgui.
Ens han separat el fet creure's que la diversitat és negativa. Ens han separat. Bueno, ja es veurà. Ja, jo crec que el futur és acabar units, però això és al llarg d'anys i anys i milers d'anys acabats units del planeta, no? Però vull dir, ara hem de seguir un procés. I el procés, a vegades te'n vas de casa, tornes, ara et trobes, ara et separes... És un procés. i toca el que toca i cadascú...
I cadascú li ve l'energia que li ve en cada moment i té aquella necessitat de moure's per un ideal o no, m'entens?
Uh-huh. També una cosa, em sembla a mi, com a energia que és Catalunya o que és l'estat espanyol o que és que porta del passat, no? Les energies tenen un significat, una filosofia al darrere i es mouen, no? Neixen... floreixen, es xoquen i s'acaba veient lo bo i lo negatiu. Lo que tindria Espanya és que encara arrossega coses de la Inquisició, a nivell sobretot més de poders, i coses de quan vivia del colonialisme. Crec, jo, és una opinió. Com si encara arrossegués coses des que tu ets meu. I això és que una mica li ha d'acabar d'explotant. Una mica per un tema de creixement, també, seu, no? Jo crec això.
Bueno, no tan sols el que tu dius d'Espanya, sinó, per exemple, als Estats Units, fixa-t'hi, es creu l'amo del món, perquè quan hi ha algun país que li interessa alguna cosa, ja comença a bombardejar o comença a fer per interessos, es mou per interessos. Per això que aquest tema encara és pitjor, perquè representa que ell fa la seva pròpia llei al món, m'entens?
És que aquí havíem d'anar a parar, no? Al món, cap on va el món, no? Ah. Nosaltres ens estem movent aquí, però ens influeix el món.
Nosaltres estem parlant en petit, mentre el que és el món, en petit. Però el món en general, cap on anem, m'entens?
Sí.
Clar, és el que diem. De manera que hi ha gent poderosa, hi ha gent que li agrada jugar una miqueta... estratègies amb els països, vés a saber, si algun dia se li giren i diuen, va, anem a atacar aquests. M'entens? Pot passar.
Però al final, la consciència de la gent pot frenar aquestes coses, pot canviar. De fet, Estats Units ha pogut atacar l'Iran i no ha pogut. I curiosament ara s'han reunit i tot. Aquí ja està havent un canvi de papers estrany.
De mentalitat.
No sé què ha passat. Un canvi de poders estrany. Ja no és el number one, Estats Units. No. De fet, ara ha fet el tancament aquest del govern. Ha volgut atacar Síria, tampoc ha pogut. En l'Obama, abans, sempre el líder americà volia atacar un lloc, l'atacava. L'Obama ha claudicat, s'ha reunit, ha negociat amb Rússia, no sé què ha passat. I jo vaig pensar, que raro, no? I vaig llegir articles que en parlaven, que els Estats Units està al borde de la fallida total, econòmica. Saps? Això ja ens ho trobarem, no?
I si per això quines repercussions tindrà tot això, m'entens?
Sí.
Clar, a vegades nosaltres mirem a petits objectius, però a vegades el global pot ser més perillós o més beneficiós, no ho sabem, m'entens?
Però cadascú ha de fer la seva feina, no? Sí. Nosaltres farem la nostra feina, cadascú el que senti, lliurement.
Clar, jo penso que també la nostra feina seria, més aviat, intentar canviar individualment i després col·lectivament pots fer més força, m'entens? Però clar, si tu individualment comences a estar bé i veus amb més claretat i actues més en conseqüència, tot anirà per més bons camins que no pas que si no ho fas inconscientment. Entén?
Això és molt important perquè realment la societat cada cop, bueno, s'està molt malament. Sí. La gent està molt malament. Sí. I podria haver coses que ho hem estat sempre, però arriba un punt de dir que això s'ha de canviar. Hi ha molt d'estrès, molts nervis, angoixes... malalties, fòbies, trastorns, coses que a part...
I sobretot ja... moltes pors.
Sí, i a part es diu, no, és que això és caràcter. Ai, bueno, vull dir, és que és el seu caràcter. No és el seu caràcter, és una fòbia, un patró conducta destructiu. I lo de les pors que dius, està ple de pors, que amb això també hi ha el tema de l'alliberació del sistema, no? I jo crec que tot s'ha de treballar alhora, però el que no pot ser és que t'oblidis. No, com que estem per la independència, m'oblido tot el que més. Que cadascú se senti i es miri a casa seu. A veure què li està passant, no? Clar. I aquí es veurà clar.
Per això a vegades el millor és analitzar-se un mateix per veure quines són les virtuts i les mancances que té i a partir d'aquí, quan es coneixi una mica, després intentar d'actuar més en conseqüència. I et donaràs compte que potser no s'ha de crear tant odi ni s'ha de crear tanta maldat, no? Simplement anar més amb el cor, que dic jo. Amb les persones.
Això s'haurà de descobrir, lo del cor, no? A veure que realment què vol dir moure des del cor, perquè això es ridiculitza, es diu que no és útil, que no és pràctic.
Perquè, estem acostumats a moure'ns amb la ment, m'entens?
Sí. I parlant d'això de la gent, els terapeutes tindrem molta feina. I hem estat vivint, ja portem molts anys, una gent que ha començat a fer teràpies, però que hi ha hagut molts errors greus. I molts problemes, i moltes equivocacions. i coses brutes i històries que d'equivocació. Però ara ja tot això s'està filtrant, no? I està florint una gran gamma de terapeutes potents, i més que n'hi haurà. Serà necessari el tema de passar per processos de presa de consciència, de trencar patrons, d'allò que portes gravat de la infància o vides passades, etc. Tot això serà necessari i també explotarà, perquè és això que parlàvem abans del programa, que dona la sensació que està tot a punt d'explotar. Sí. Esperem que no es quitxi gaire.
Sí, sí.
Sí, sí.
La veritat és que està tot en un punt d'inflamació bastant...
Sí.
Bastant al punt, eh?
A part, cada cop més. Dius, cada cop més, però...
És no, com a l'estiu, quan s'engeguen les alarmes de risc d'incendis. Mm. Estem en aquell punt,
sí.
Eh?
Sí, sí, és un punt tens, eh?
Sí, 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 a la mínima ja tothom treu espurnes.
Tot d'una vegada aquests punts després baixen, eh? Sí. Tot d'una igual arriben a dalt i baixen.
Sí, i... però el punt està calent, actualment.
Pot haver-hi un crac de cop, o el que estem vivint, que és un crac continuat, amb pujades i baixades, però mica en mica, perquè clar, el procés que hem fet en els últims 4 o 5 anys, de cop, hauria estat un inassimilable.
Sí, sí, sí.
Però bé, no anem assimilant, eh?
Sí, sí. Val més que sigui a poc a poc.
Molt bé. Doncs bé, hem parlat molt aquí i l'ideal és que posem ara una cançó per tallar una mica i llavors continuem, parlarem d'altres temes. Posarem la cançó dels Celtas Cortos, Tranquilo Majete en tu sillón. És una cançó una mica antiga, pels temes que toca, però serveixen també per ara i encara més que abans i tot. Doncs vinga. Posem la cançó i tornem després.
La tierra de los quédate en tu sillón. Tranquilo, no te pongas nervioso, tranquilo. Tranquilo, majete en tu sillón. Tranquilo, majete en tu sillón. Tranquilo, majete en tu sillón.
Ja estem tranquils en el silló, Àngel.
Quina manera de buscar l'actuació de les persones, amb aquesta cançó.
Sí, eh? I això era una època que no era com ara, que totes, això té quasi 20 anys, aquesta cançó.
Imagina't, ja ho veia, eh?
Sí, ja ho veia i mira, era cosa de gent, de poca gent, diguem, no? Bé, nosaltres estem aquí a la ràdio i ja no estem tranquils al sofà. Estem fent alguna cosa, eh? Ho intentem.
Almenys ho intentem, donar la nostra opinió i la nostra visió i intentar transmetre els coneixements que hem adquirit en aquest temps d'inquietuds i de voler aprendre coses noves.
El nostre gra de sorra, i tant de bo pogués ser una pedra o una roca.
Simplement intentar que les persones puguin viure una miqueta més felices.
Sí, sí, intentem, en tota aquesta energia que s'està movent, que parlàvem, eh?
Sí, sí.
Doncs si ens fixem en la cançó, parla dels croates, perquè jo pensava que hi havia guerra allà, bueno, ara hi ha guerres a molts llocs, no? El que passa que com que no n'hi ha aquí a Europa i no hi ha en el món, diguem, capitalista, no n'hi ha, està fora, eh? Mm-hmm. Doncs mira, seguim una mica igual, no?, en aquest cas. Parla de sense Somàlia, morem com rates, també moren ara. On és el país aquell? El Sudan, em sembla que és, no? Bueno, país del material dels mòbils i dels diamants, i no se'n parla, no? I hi ha uns països on hi ha coses que són tan aberrants i no se'n parla mai. No se'n parla.
No interessa.
No interessa, no? No interessa. Inclús aquí parla de l'Amazones, ara ja no se'n parla, ja no està de moda o és que ja està curat? I la Capa d'Ozó, aquí no en parla, però també abans sempre parlaven de la Capa d'Ozó.
Ja hem passat un altre tema, ja.
Sí, ja està, això ja és de gent avorrida.
Sí, no, tant fa que hagin forats.
Sí, això és de xafar merdes, sí. Dir aquestes coses. Per què assenyales la...
Ja ficarem una galleda, si cau aigua.
Sí, no m'agobis parlant-me de capos d'Ossó i d'històries, home. No? Això és una mica com de gent avorrida.
Sí, amb lo maco que és contaminar el planeta.
Sí, i ignorar les coses. Sí,
per què volem els arbres? Per què volem els paisatges? Per què volem la vegetació?
Sí, sí. Això és de gent avorrida.
Si és més guai estar tot el dia amb la consola, sí. Mirant realitats virtuals.
El Sálvame Deluxe.
Per això que, aviam, hem de ser conscients, valorar el que tenim, valorar el que realment ens manté vius, que és la natura, és aquesta terra que tenim, i intentar, pues, cuidar-la molt. Més que tot, no per nosaltres, sinó pels nostres fills i els nostres nets, que es trobin una terra habitable, digna i que puguin viure bé.
I que podem aprofitar aquest moment crític per anar més.
I tant.
Que no ens deixem colar gols perquè podem aprofitar, és un gran moment amb molt poder de canvi. És ara o mai. Bueno, ara o d'aquí 30, 40, 100 anys. No sé, és el moment. Aquí parla de si el campo se va a la mierda i el poder huele a corrupción. Però anda, que, bueno, si s'ho miressin ara, i llavors hi havia corrupció, ara té la marinera, eh?
Buah.
Ara ja, bueno, hem sobrepassat tot el que semblava surrealista o impossible, eh?
Uh-huh.
I parla de l'augmento del paro, que va per medio millón, i pues, ara ja anem per 3 o 4, vull dir, no sé.
Per 6, diuen, no?
Bueno, 6, però vull dir, parla de l'augmento, no? Lo normal, em sembla que eren 2 o 3, que això es considerava normal, perquè només era un 7% de la població o alguna cosa així, i això es considera normal, que no pots baixar més, no?
Sí, sí.
Però que ara sí, ja passem de 6 o, bueno, tela.
I espera't.
Tot i que diuen que no, que ens estem recuperant, eh? Que som un país modèlic. Doncs, bueno, i el tranquilo majete en tu sillón, no te pongas nervioso, tranquilo, eh? Clar, això es porta molt, també. O si a mi això no m'afecta, o jo sóc pràctic, per tant, no dic res, callo, saps? Sóc pràctic. Ara està putejant el del meu costat, però jo sóc pràctic i callo.
Uh-huh.
I que no... És un rodell que ens intenta aplastar, no?
Uh-huh.
I alhora, per sort, com sempre ha passat, quan un gran poder fosc es manifesta, també es manifesta i creix un gran poder de llum.
Uh-huh.
Sempre és proporcional.
Sí, sí. Per això hi ha la dualitat.
Uh-huh. Sí, sí, és una mica el... aquest zoològic que és el planeta, el camp d'experimentació, no? Que ens trobem amb pols oposats per així poder experimentar i posar-nos a prova.
Perquè no pot ser tot fosc o tot llum, sinó que ha d'estar repartit perquè tothom creixi a la seva evolució del que li toqui passar.
Molt bé. Doncs estem ja al quart programa, segona temporada, encara no hem posat cap pel·lícula, poder que ho fem, encara que quedi poc temps. Ho fem ràpid. És de la pel·lícula Le Llaman Woody, també va relacionat amb la llibertat, això, que és cavalgar la primera onada, que estan fent surf de nit i és quan aconsegueix fer la primera onada.
Siente lo que está haciendo la ola, después acepta su energía, sincronízate y luego recárgate de ella. No te hace falta ver.
Sí, ya, la visión está sobrevalorada.
De acuerdo, Johnny, esta es la que cuenta. Vamos allá, a por todas. Impúlsate. ¡Vamos, chico, a por ello!
¡Me voy a morir! ¡Ahora me voy a morir, de veras!
Era l'èxtasis aquest que agafa en Keanu Reeves, que és en Johnny Utah, en aquesta gran pel·lícula, Le Llaman Woody, que a part està en Patrick Swayze, li fa de professor, diguem, no? Que l'ensenya a fer surf. És aquest subidon. Un dia parlarem més profundament del surf, no? Bueno, jo no sé de surf, però és allò d'estar en l'aquí i en l'ara. Si la ment s'apaga perquè estàs en el que estàs fent i és fluir totalment amb la vida, recargant-se d'energia de la ola, que deia. No? I és aquest subidon que agafa... que en aquests moments que una persona experimenta això és quan sent una llibertat, no? I un plaer i una alliberació.
Bueno, el que ens passa a nosaltres ara a la ràdio.
Això també és veritat, que aquí es tanca l'espai del temps i estem en l'aquí i en l'ara,
Correcte.
No és tant com una...
Un subidón tan fort, però d'un-hi-do.
D'un-hi-do, Sí, sí, està bé, Doncs posem ara el següent àudio, que és quan està amb la seva, diguem, pretendienta, no? Amb la seva estimada.
Sí. Solo quiero sentarme aquí un rato.
Mira qué pinta.
¿Qué pasa?
Normalmente tienes una especie de intensa expresión de concentración en la cara. Como si hicieras esto para algún trabajo de la escuela o algo así. Como si tuvieras algo que te impulse. Mira, se ha marchado. Si no te conociera, diría que estás casi feliz.
No puedo describir lo que estoy sintiendo.
No tienes que hacerlo.
¿Se te ha puesto la piel de gallina?
Sí. Hace frío.
Sí.
Bé, ha obtingut el premi, no? Ha surfejat i s'ha trobat amb la que encara no s'havien fet petons i tenen el gran moment aquest d'èxtasi, no? A més, és allò que diu, se t'ha borrado la expresión de la cara, no? Ha deixat totalment de pensar, s'ha oblidat de tot el que estava fent. Perquè, clar, és un policia infiltrat, no? I s'ha oblidat de tot i simplement està en pau i gaudint del moment, d'aquest èxtasis.
Correcte.
I bé, és algo que, bueno, que val la pena anar vivint moments d'aquests, no? Que ens recarreguen. I...
Ja n'hi ha, ja n'hi ha. Sí. Passa que a vegades no som conscients, però n'hi ha molts d'aquests.
Però hi ha persones a vegades fa molt temps que no tenen un moment d'aquests.
Ja.
I val la pena que els
tinguin.
Val
la pena que els tornem a recuperar.
Sí, que això els nens sí que ho tenen molt, cada dia.
Penso que, fixa't en un nen, viu el moment constantment, no pateix per res, m'entens? O sigui, ell només pensa en jugar i passar-s'ho bé, no pensa en el demà.
Bueno, llàstima quan comences a veure allà un nen que comença a tenir històries, perquè clar, mica en mica van agafant coses. I...
Van agafant informacions i van agafant pors i coses que van aprenent dels mestres, dels pares, dels avis, però clar.
La societat.
La societat. Correcte.
Ah, clar, del medi en el que estàs t'acabes mullant, eh?
I tant, t'acaben, com diu, Matrix t'envolta.
Sí, també és la seva prova, eh? Són sí, ànimes que també de grans hauran de fer coses.
I tant.
Ah, doncs molt bé, recordem que som Revolució Conscient, aquí a Ràdio Manlleu, a 107 FM, els dijous de 10 a 11 de la nit. I que ens podeu també trobar al Facebook, a la pàgina www.facebook.com/revolucioconscient. I podeu trobar els programes penjats, tots els programes que hem fet, al web www.carlesgallego.com. Som l'Àngel Gutiérrez i un servidor, Carles Gallego. I bé, us deixarem una cançó bon rotllo, com sempre, per tenir un bon sabor de boca, que és la cançó dels Catarres, Vull estar amb tu. Doncs bona nit a tothom i gràcies per escoltar-nos.
Bona nit.
L'olor de cafè dels matins quan em llevo amb tu, els plats del sopar que ningú té el valor de rentar, i penso en tu a cada moment des que el sol treu el cap pel Tagamanent i va il·luminant els somriures de la meva gent. El parell de mitjons de colors oblidats dins el llit, els veïns del tercer que se'm queixen dels teus crits d'ahir. I quan dius que tens pressa però encara tens temps d'enganxar-te als llençols durant 5 minuts més, fent el gos, fent l'amor, espolsant-los la mandra molt lentament. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars, ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. M'enfado i esclates a riure per sota el nas quan et dono peixet en els jocs que t'agrada guanyar. La vida tranquil·la dels dies d'estiu, les nits a la fresca banyant-nos al riu, petons i cançons a la platja de Tamariu. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars, ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. La teva veu comença el dia, la promesa d'una alegria que viu entre els teus gestos quotidians. Quedaré amb tu per sempre, a la vora de la primavera que desplegues generós a cada pas. I és que per mi els teus defectes són tan espectaculars, ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu. Jo vull estar amb tu.